Bona tarda a tothom i benvinguts a Jubiladamente Feliz, aquí a Ràdio La Marina. El propòsit d'aquest programa és parlar del coratge que s'ha de tindre per envellir. Volem donar veu als seus protagonistes i a les seves històries. Volem normalitzar, visibilitzar la seqüència de canvis emocionals, físics i psíquics que comporta complir anys. Donar una visió positiva i, si cal, denunciar els prejudicis que giren entorn de fer-se gran. Em dic Noemí Ferrer, psicòloga de professió, i aquí seria el segon programa de Jubiladamente Feliz. Avui parlarem d'una part important de les nostres vides, una part que resulta imprescindible quan estem en actiu i que quan entrem en l'etapa de la jubilació pren una rellevància encara més important. Com nosaltres cuidem aquest temps de les nostres vides, ens facilitarà el trànsit a la vida no activa, laboralment parlant. Segurament ja ho hem endevinat el tema del programa d'avui. Doncs en aquest programa parlarem de l'oci, en l'ús del nostre temps lliure com a font d'un millor benestar emocional, físic, psicològic, espiritual i de reducció del sentiment de soledat. Un temps que, si l'utilitzem amb valor cap a la nostra vida i la dels altres, ens facilitarà estar més connectats amb el món, amb el nostre entorn, amb les altres generacions. Confessar que estic especialment contenta amb els invitats del programa d'avui. Entrevistarem a la Jèssica Jiménez, exvoluntària i treballadora social de la Fundació Arrels, i en Francesc Puig, voluntari de la mateixa fundació. I especialment m'alegra comptar amb la Jèssica, ja que per mi ha estat una de les millors companyes de feina que he tingut. Entusiasta, resolutiva, honesta, virtuts molt valuoses en l'entorn professional que ens movíem. En cada feina he fet amistats que han perdurat al llarg dels anys i ella és una d'elles. També tenim en el programa en Francesc Puig, metge, especialista en medicina interna, retirat, que ha exercit part de la seva professió a Xile. S'ha prestat de seguida com a testimoni per compartir amb qui ens escolti els beneficis que entreu de fer voluntari. Amb en Francesc no ens coneixíem, però que a l'edat de 86 anys segueixi oferint als altres les seves habilitats i capacitats, coneixement, bon humor com a voluntari, oferint a persones sense sostre una mica de caliu, diu molt d'ell com a persona, no us sembla? Gràcies als dos per acceptar la meva invitació.
Bueno, gràcies a tu, a mi em fa molta il·lusió estar aquí.
El mateix ja ets a dir jo, que també em fa molta il·lusió. A les meves velleses, que algú em pregunti alguna cosa.
Doncs sí, hi ha molt que contestar, Francesc, per part teva, també. Jessica, volia dir més coses, però he pensat, igual la posava massa vermella.
Bueno, igual em feies plorar i no queda bé, no?, que no pugui parlar mentre ploro.
Voleu afegir alguna cosa a la vostra presentació, Francesc? Alguna cosa rellevant a la teva vida? Em comentaves que havies exercit de medicina interna a l'Hospital de Granollers, que fins i tot havies construït des de zero un CAP, no?
Un CAP, el CAP de la Vall del Tenes.
Que això devia ser important per la població.
Sí, per quatre poblacions.
Quatre poblacions.
L'àrea bàsica són quatre poblacions. I cada població hi havia un CAP. I una plantilla que era comú pels quatre pobles.
Alguna cosa més, família, alguna cosa que diguis, va, avui.
Soc el tercer fill de cinc germans, jo soc el tercer, en quedem tres de vius, els dos que ja són al cel, i, bueno, no tinc fills, vaig casar gran, i, bueno, i què més?
El que vulguis.
M'agrada molt la muntanya i m'agrada molt nedar. Són els dos esports meus, muntanya i natació. El futbol no gaire.
Ara a Netflix hi ha una pel·lícula interessant per veure d'una nedadora que als 60 anys comença el seu trajecte, que és un niat. Jessica, tu vols presentar-nos la fundació i dir-nos alguna cosa més sobre tu?
Sí, bueno, m'agradaria, per qui no la conegui, la Francesca i jo venim de Red Fundació, que som una entitat sense ànim de lucre, que treballa des de fa més de 35 anys perquè no hi hagi ningú dormint al carrer. Des del 1987 hem acompanyat més de 18.500 persones sense llar en el seu camí cap a l'autonomia, oferint orientació i serveis útils d'allotjament, alimentació i atenció social i sanitària, a més d'orientació i assessorament. Comptem amb el suport de 89 treballadors i treballadores, més de 350 persones voluntàries, entre elles el Francesc, i 6.500 persones sòcies i donants que col·laboren per fer possible ningú dormint al carrer.
Déu-n'hi-do. 350 voluntaris, ho he entès bé?
Sí. Bueno, jo personalment vaig iniciar el meu camí a Rels fa 8 anys, l'any 2015, i com a voluntària. Llavors, durant 3 anys vaig estar al centre obert i a l'equip de carrer, i el 2018 passo a formar part de l'equip de suport, però ja com a professional.
I què oferiu com a servei a les persones sense llar?
Acompanyem i atenem les persones sense llar directament, sobretot les que es troben en fases més consolidades d'exclusió. Comptem amb
pisos, no?
Sí. El centre obert, una llar també. També, bueno, des d'arrel sensibilitzem la ciutadania respecte als problemes de la pobresa del nostre entorn, i també sobretot denunciem situacions injustes i aportem solucions a les administracions i a la societat civil.
Moltes gràcies als dos per dir que sí a la primera i compartir amb aquest segon programa de Jubiladamente Feliz. Sé que aporta nervis. Jo també el sento. Si no us importa, Jessica i Francesc, m'agradaria continuar compartint una mica més sobre tot allò que ens pot oferir practicar un temps d'oci o temps de lliure, com li agrada dir al Francesc, connectat amb els nostres valors i connectat amb la nostra manera de ser. Els teòrics, com Moragas i Cuenca Cabeza, assenyalen que les persones, després de la jubilació, poden assolir un millor nivell de satisfacció si continuen exercint rols similars als que mantenien a l'edat activa. I per això és important trobar funcions substitutives que ens mantinguin actius i involucrats en l'entorn. La pràctica d'aficions i el fet de tenir amics no relacionats amb l'entorn laboral exclusivament, són factors que milloren l'adaptació a la jubilació. Els estudis mostren que quan ja som adults grans, si ens mantenim actius amb alts nivells d'energia i productivitat, envellim de manera més positiva i mostrem major grau de felicitat que els adults grans que es desvinculen de la societat. Quan ens jubilem, part de la nostra identitat es dilueix, ja que part del nostre jo es basa en la funció professional que exercim, metge, treballadora social, carnisser. La majoria ens presentem quan ens pregunten per la professió dient jo soc escombraire, jo soc tècnica de so, com si la part professional fos una part indissoluble de la nostra personalitat, del nostre ser. La pèrdua d'aquest rol professional, d'aquest ser professional, de les relacions, de la rutina laboral, pot portar-nos a una profunda tristesa i una difícil adaptació a la vida no laboral, o fins i tot portar-nos a una depressió. Per tant, fer un canvi en la visió del temps lliure en la vellesa cap a un temps d'oci constructiu ens portarà emocions positives lligades al desenvolupament i al creixement personal i de la societat que ens envolta. Aquest tipus d'oci ha d'anar lligat als valors personals i qui som nosaltres genuïnament. Estem parlant de viure en temps d'oci que impliqui ganes de viure i la satisfacció que porta implícita a l'obertura de l'altre, l'experimentació, l'aprenentatge, la creativitat. Estem parlant que en la vellesa encara som capaços d'experimentar, d'aprendre, de crear. Pacho O'Donnell, metge, historiador i escriptor argentí, en el seu últim llibre, escrit als 83 anys, ens invita a viure la vellesa com l'edat de les com la millor edat de les nostres vides. Em pregunto què us sembla aquesta proposta. L'oci té un component lúdic, juganer. Els psicòlegs i els filòsofs ens recomanen de tresorar aquest component de joc en l'oci per tal d'apropar-nos al món des d'una òptica diferent de com ho fem habitualment, a través d'obligacions, horaris, etc. Per això, els jocs no haurien de limitar-se a una sola etapa de la vida, sinó que haurien de formar part de la nostra existència, ja que ens aporten la part de fantasia que, si no vigilem, se la menja la realitat. Més que del joc en si mateix, tal com es realitza a la infància, parlem del joc en format de hobbies, col·leccionisme, de pràctiques d'activitats recreatives i de lleure. També quan parlem de les maneres d'entendre l'oci, s'ha de fer referència a la importància de la llibertat. La vivència d'oci està necessàriament relacionada amb la manca d'obligatorietat, aspecte tan desitjat en la jubilació, no creieu? Relacionat amb en bé de gust fer alguna cosa i la satisfacció que experimentem al fer-ho sense més. I aquesta llibertat ens portaria a definir l'oci com a un dret humà bàsic, font de beneficis propis, recursos de desenvolupament personal i social i font de salut i benestar. És clar que si no tenim les nostres necessitats bàsiques cobertes de seguretat, un sostre on dormir, menjar, ingressos, educació, recursos sostenibles d'equitat o justícia social, és difícil de parlar i de viure l'oci en plenitud. En el poc temps que participo en Ràdio La Marina he conegut adults grans apoderats gràcies a la seva participació activa en el seu temps lliure, definint-los segons les seves condicions i estil de vida. El lleure no es pot deslligar dels nostres objectius vitals. Hem de ser capaços d'identificar quins són aquests objectius, que satisfaran les nostres necessitats i interactuar de forma positiva amb l'entorn. Resumint, l'esbarjo, el temps lliure, l'oci, vist en tota la seva plenitud i en tot i des d'un punt de vista general, és una àrea d'experiència humana de desenvolupament, una font de salut i prevenció de malalties físiques i psíquiques, un dret humà que parteix de tenir cobertes les condicions bàsiques de vida, un signe de qualitat de vida. Des del punt de vista personal, viure el lleure és ser conscient de la no obligatorietat i de la finalitat no utilitària d'una acció externa o interna, havent triat de fer-la des de la satisfacció íntima que proporciona. Tenir lleure és una manera d'estar viu. És, com diu la declaració de l'Associació Internacional del Lleure i la Recreació, una experiència humana bàsica i vital. I abans de començar la part més interessant del programa, l'experiència del Francesc i de la Jèssica, tornem a finals dels 70, inici dels 80, amb una altra cançó del Jackson 5. Can you feel it? Continuem amb Jubiladament Feliç, aquí en la Marina FM. Pacho O'Donnell, escriptor, historiador i metge de 83 anys argentí, que acabo de mencionar anteriorment, acaba de publicar un llibre amb el títol La nueva vejez, la mejor edad de nuestras vidas. Ens insta a entendre que la bellesa pot ser una etapa activa, dinàmica, creativa, eròtica, sempre i quan tinguem en compte que una gran majoria de persones grans està en situació de vulnerabilitat. Francesc, què en penses del que ens vol transmetre Pacho O'Donnell en relació a la bellesa?
És a dir, penso que hi ha tantes belleses com persones diferents. I que la bellesa és com un arbre, que hi ha unes rels, però després hi ha les flors i les puntes de les branques. La bellesa és la punta de la vida. I depèn del que hi hagi hagut abans, hi ha de bellesa. No s'improvisa. La bellesa és un fruit del reste de la vida, igual que la mort. Es mor com s'ha viscut, no es mort així. La vida és un continu. No pots retallar punts. Llavors, dit això, penso que la bellesa és una època fantàstica.
M'alegro de sentir això, Francesc.
Fantàstica, però esclar, a veure, hi ha gent que tenen una pensió que els fa passar gana. Això no és fantàstic. Hi ha gent que s'han de ficar en un pis que no tenen llum i que no allò, i això no és fantàstic. És fantàstica per mi, que tinc una casa que hi entra llum, que hi entra el sol, que tinc família, que tinc una pensió que em permet viure. Llavors és fantàstic. I tinc salut. Aquesta és l'altra. Tinc ais i ulls, perquè si no estaria viu, però tinc segur. Llavors, amb tot això, per mi, és fantàstica. De totes maneres, jo estava esperant jubilar-me per fer moltes coses. I estic feliç d'estar jubilat. Em porto 22 de jubilat ja.
Déu-n'hi-do. Mitja vida. Un quart de vida, 22 anys jubilat.
Sí. És una època, ara diré una cosa, és una època de saviesa.
Sí.
I no perquè jo sigui savi o els vells siguin savis. És una època d'una reflexió fonda de la vida i de la realitat. Hi ha esdevist tantes de coses que sí que et dona una saviesa. Si és viscut, conscient, ara si és viscut, mira...
I val la pena aprofitar aquest període per profunditzar més en aquesta saviesa.
És un regal,
i aquest...
és un regal. És un regal.
Parlo, jo no sé si parlo també per tu, Jèssica, en el temps que vam treballar més en contacte amb persones grans, això ho vam poder percebre, no? I era una de les màgies, no? De poder parlar, de poder treballar o de poder estar al costat d'adults grans, malgrat que encara eren situacions de vulnerabilitat o de dependència, però hi havia aquesta atracció, no? Cap a aquesta saviesa que oferien les persones que estàvem cuidant.
Diuen, puc intervenir,
diuen
que la bellesa és com el vi, que el vi, quan passa el temps, o es fa agre o es fa vi dolç. I, esclar, depèn de la qualitat del vi, es fa agre o es fa dolç també. Hi ha vells molt agres, pobrets, perquè per el que sigui, per el que els ha tocat o per el que...
Sí, les seves circumstàncies.
Les seves circumstàncies.
Que cadascú fa millor que pot també en la seva vida.
Traumes que hagin pogut tenir llarg de la vida.
Passen moltes coses
però
llarg de la vida.
Hi ha vells o velles que són agres i hi ha vells que són fantàstics, que dona gust parlar-hi, que són gent... I és això, o es fa agre o no es queda igual, o agre o dolç.
També crec que sempre hi ha l'oportunitat de canviar.
Sempre.
En l'aquí i ara, no? En el present.
Sempre.
Malgrat que hagin passat moltes circumstàncies en la vida, sempre hi ha a l'aquí i ara l'oportunitat de... Bueno, el passat està, no? Una altra cita que volia parlar amb tu, Francesc, diu que... Espero llegir-la bé perquè és una mica enrevesada. Digues-me el que ets quan ets lliure de realitzar els teus desitjos i et diré quina classe de persona ets.
Clar, et retrates. Quan dius els teus desitjos et retrates i et diré qui ets. Sí, clar.
I l'ús del seu temps lliure, què diu de vostè? De què diu de tu? Com utilitzes tu el temps lliure, què diu de tu?
Mira, no sé com utilitzo el temps lliure jo. És a dir, jo he tingut una norma de vida sempre, i ara de jubilar gratis, que és mirar al teu voltant i veure qui et necessita. I quan tens al teu voltant, mires el qui et pot necessitar, que pot ser la dona, els fills, els nebots,
els
avis, o els veïns, o els... o els de Xile, igual. Quan mires al teu voltant i veus qui et necessita i t'hi poses el servei, ets feliç. T'omple, et realitza, t'enriqueix, no sé com dir-ho. I per tant, puc dir una altra cosa. Mira, com que sóc metge, la gent quan defineix la salut, es munta en un Cristo, la salut... la va definir el Congrés de Metges i Biòlegs de Catalunya l'any 1970 o 72, un congrés que es va fer a Perpinyà, que va dir: salut és aquella manera de viure. No és trobar-se bé. Salut és aquella manera de viure autònoma, solidària i joiosa. Autònoma vol dir que tu ets capaç de fer tot el que tu puguis fer. I pots estar moribund i ser autònom. Perquè pots estirar el braç fins a agafar el vas d'aigua. I no necessites demanar-lo. Perquè pots somriure en el que està al teu costat fent de companyia. I autònoma, solidària, perquè els altres existeixen, i joiosa, que no vol dir alegre, sinó joia. Aquella joia que brota de dintre, que pots estar-te morint. Jo he assistit a molts moribunds i n'hi ha que moren amb una joia, no rient, no fent carcassades, però amb joia. i és independent de si creuen en Déu o no creuen en Déu, sinó és fruit d'una maduresa humana. Ja he fet el sermó. Aquella manera de viure autònoma, solidària i joiosa.
Bueno, a mi em fa gràcia perquè la Noemí et diu que el teu temps lliure, però abans d'entrar estàvem al carrer i el Francesc m'ha ensenyat el seu calendari i que aquest temps lliure no el té.
Sí que el tinc.
És això, és el que l'use, no?
Sí que el tinc, perquè li omplert voluntàriament. Soc lliurement li omplert. Jo lliurement vaig a Reus. No vaig a Reus perquè em pagueu ni perquè m'obligui algú. Vaig lliurement, per tant, és temps lliure. És una manera d'omplir el temps lliure, que es podria omplir jugant a la petanca,
sí, que també
allà,
està bé,
allà a la plaça de l'Iceps. I no ho critico, perquè hi ha gent que...
Sí, es mous el cos i fa relacions amb els altres
exacte.
I connecta amb l'entorn.
Però a mi no em busqui jugant a la petanca perquè no seria...
No li agrada.
No seria la meva manera d'omplir el temps lliure. Llavors, tenir la gent de plena no és contradictori amb tenir temps lliure. Ai, Jessica, ja ho veus.
La saviesa.
No savieses.
És que sempre fem broma, el Francesc i jo. La seva agenda a mi em fascina. Està més plena que la meva.
Doncs entenc que és per això que fas de voluntari a la Fundació Reus.
Exacte, ho has endevinat. Clar. Sí, mentre jo treballava de metge, tenia... per professió i per guanyar-me el pa, per sol també, esclar, com quan vosaltres sou professionals i heu de viure, però llavors ja teníem qui dedicar-me, que era el malalt, que era... Quan et jubiles, esclar, jo recordo quan em vaig jubilar, primer que tot vaig pensar, tenia claríssim que havia de fer de voluntari, i vaig anar a Reus, l'any 2004, i em va rebre un noró. I em va dir, ah, sí, jo, esclar, jo tenia l'idea, com que era metge, que podia ajudar com a metge. I em va dir, sí, si vols venir aquí, mira, vens aquí, te sentes a aquestes taules allà i jugueu a cartes amb el... No sé, he jugat a cartes de la meva vida.
És una decepció.
I em vaig tornar. I em vaig fer de voluntari a Drapaires de Maús, que feia de metge una mica, perquè rebíem els immigrants, sobretot de... subsaharians. I després quan va acabar això, vaig tornar a Reus, perquè vaig conèixer una altra persona, un etcètera de Reus, i llavors vaig entendre que no era de fer de metge, perquè el que feu està molt bé, que és fer que vagin a la sanitat del país, no? Fer de metge, això seria estafar-los, perquè hi ha un país que li ofereix una sanitat pública i uns serveis que has d'anar a fer jo. Una altra cosa és que em fa mal aquí, què et sembla? Això no és fer de metge, això és fer de company. Ai, que parlo massa.
No, ets el convidat. No va
sí.
Però vull dir això, eh? Vull dir, és sempre estar a punt de veure què pots fer pels altres. I és fantàstic, perquè et realitzes, t'omples, i alguna vegada una plantofada, però la pots rebre a tot arreu. Però generalment no, sempre reps alegria i reps un retorn.
Doncs en aquest sentit, què aportes com a voluntari d'Arrels i què t'aporta aquest tipus el voluntariat? Què t'aporta les persones sense llar?
Quasi que ho he dit tot, eh? Sí, perquè és clar, què m'aporten? O què els aporto? Pues jo els aporto. Demà ens veurem al Bèniam i ens veiem a la plaça de l'Iceps, perquè així jo no haig de caminar tant fins allà on estava, i ell ve fins allà a prop de casa meva.
És una persona sense llar, està fenomenant.
Sí.
O sigui, que la veus fora.
La veig al carrer.
La veus al carrer.
La veig al carrer, però hi té casa.
Té casa.
Hi ha proporcionat un lloc per viure i això. I xerrarem. Què aporto? Companyia que sàpiga que pot comptar amb mi, que sàpiga que ell a mi m'interessa, que sàpiga que augmenti la seva autoestima, que no es pensi que n'hi ha ningú que importa, que ell importa a algú, i no sóc l'únic, perquè els altres d'arrel saben el mateix. Doncs això, i penso que el que rebo d'ells és que no m'ajuden a que no m'oblidi que en el món, que a Barcelona hi ha gent que està pitjor que jo. Que jo estic molt bé, que hi ha gent que està molt malament i que hi ha pobres de debò. I a més els d'Arrels són uns pobres especials, és un misteri. La pobresa d'Arrels, el que va a petar al carrer, el que es posa 10 anys dormint al carrer, és un misteri de per què està allà al carrer. Que només el sap ell, si és que el sap. Com s'han anat trencant tots els fils i com ha anat caient, com la
seva xarxa social, tota la resta,
la seva xarxa, com se li ha anat enfonsant i ha anat a petar al carrer. És un misteri, no saps mai, i a vegades ni ells ho saben.
Molt interessant. Jessica, tu també vas fer de voluntària, no? Has comentat, vas començar com a voluntària.
Sí, el 2015. I, bueno, una mica com el Francesc, jo recordo el primer cop que li vaig escriure a Paola, que és qui la cap de
voluntariat.
I em va citar per, bueno, per fer-me una entrevista, per veure si jo encaixava. O... I recordo que li vaig dir, jo vull venir els dissabtes. I em va mirar i em va dir, tu vindràs els divendres. I jo, no, els dissabtes. I em va dir, si et veig molt en el grup de divendres. Diu, però bueno, pensa tu. I jo, com que soc Tauro, vaig marxar dient, jo vindré els dissabtes. Però no, per sort, en alguns moments ho puc deixar de ser, durant uns segons del dia. I vaig començar els divendres, i per sort, perquè vaig conèixer el grup més maco amb el que he pogut compartir, i ja et dic, van ser 3 anys. I era lo maco d'aquest grup era que jo era la més jove, tenia 26, i la persona més gran en tenia 80, em sembla. I bueno, entremig doncs, hi havia gent de 30 i algo, 40, 50, 60. I fèiem molta pinya, inclús vam arribar a anar de viatge, o sigui... que ens van fer amics també. I quan estàvem allà els divendres, sobretot compartíem molt els serveis de centre obert, que és on, bueno, fèiem les dutxes, estàvem, és el que diu el Francesc, perdó, a la zona de, doncs, de la sala d'estar, que és on, sí, on converses amb la gent i així. I realment doncs, vam crear això, no? Un grup molt maco, i que la gent deia, ostres, dona gust venir els divendres perquè esteu tots supercontents. Jo crec que com que al final érem amics, era com el dia que quedes amb els teus amics i a sobre doncs fas alguna cosa, no?, per altres. I bueno, des de fora també es veia, no?, aquesta alegria que teníem i el bon rotllo, sobretot.
Recordo aquesta època, que és més o menys quan ens vam conèixer, i sí, éreu amics, no? I sí, aquesta part també de poder donar, però també ofereix aquesta xarxa social, aquesta xarxa d'amics, que, com deies tu, Francesc, tu vols mostrar que a l'altra persona li importes, però al mateix temps el grup que formeu també us importeu uns als altres, no?
És que hi ha una diferència entre el treball que ella feia a Espai Obert, Centre Obert, perquè a Centre Obert sou... podeu fer equip. A suport anem cadascú pel nostre constat, i d'equips te'n fa poc.
Que bo, l'equip ja us el fas amb nosaltres, per això avui estàs aquí
amb vosaltres, sí, però...
perquè et vaig trucar jo mateix, sí, a la primera.
I sí, però esclar,
sí, és diferent.
Ens veiem molt poc, sí, ens veiem un cop al mes o així, una hora per xerrar una mica, posar en comú unes experiències.
Clar, en el cas del Francesc, ell fa un voluntariat més solitari, diguéssim, que fa les visites ell sol o amb algun professional, amb mi també.
Sí, bueno, hem anat junts a vegades.
I sí, és diferent, és més el tu a tu amb la persona, a més és, també és diferent, és cada casa de la persona, és més íntim.
Podem és interessant
passar,
aquesta
podem forma. Passar un mes sense veure'ns. I jo cada setmana he fet visites i coses, us faig el report per escrit, i prou. I després quan us diuen, ah, ens podríem trobar i parlar, fantàstic, jo a mi m'encanta trobar-nos, perquè sempre aprenc molt, sempre m'ensenyen coses.
M'agrada que introdueixis això, Francesc, perquè quan estàvem amb la cançó també parlàvem d'aquest intercanvi intergeneracional, no?, que també succeeix de manera natural, com tu deies, que en el teu grup hi havia persones que en tenies 27 o 26,
sí?
26 fins a 80 i entremig tot un rang d'edat, no? Que anàveu intercanviant, no? Què destacaries més d'aquest intercanvi que hi havia?
Bueno, el que deia el Francesc, al final aprens molt de l'altra persona. Clar, jo, bueno, amb 26, a més, ara m'ha agradat que la Noemi traies el tema, perquè jo treballava amb ella, ella era la meva jefa, i jo m'escapava corrent de la feina per anar a fer de voluntària. I era un contrast, perquè, bueno, treballàvem en un món molt diferent, no?, del d'Arrels. Llavors, a mi m'agradava molt això, baixar i poder compartir amb persones que, justament el meu grup de voluntaris, això, a part de les edats, tenien professions molt diferents. Clar. I al final aprenies molt d'uns uns als altres.
Mm. No, i comentàvem també, no?, això, aquesta saviesa, no?, que pots absorbir de les persones de més edat. I també aquesta saviesa que deu absorbir també amb aquestes persones que viuen al carrer, no? No simplement és aquesta visita, sinó que segurament en aquest nivell ells també tenen que aportar, ells i elles també tenen que aportar.
El que passa que amb les persones, jo des que estic a Reus, hi he après una cosa. Jo de pobres n'he tractat molts a la meva vida, perquè només els he buscat per ser-hi. Però els he buscat i he estat per ser eficaç, per ajudar-los, per si puc donar alguna cosa, donar-la. Arrels i après a no buscar l'eficàcia.
A què et refereixes?
No vol dir, per tant, deixar-los tirats, però que no l'espero, l'eficàcia. Seria millor. La desitjo per ells, però no l'espero.
No esperes rebre res d'ells?
Si el malalt que jo tractava no se'm curava, seria greu que no se'm curés, perquè era la meva feina, era curar-lo. I no podia curar-lo, i a més no els curava perquè se'm morien. Tots ens hem de morir. Arrels, vull dir que a vegades saps que no en sortiràs d'allò. Allò, no obstant, no l'abandonaràs.
Sí, però encara que l'altra persona, les seves circumstàncies, no pugui fer-hi més, sí, hi ha alguna cosa que a nosaltres, sense que nosaltres ho veiem, que ens aporten l'altra persona, que l'altra persona, encara que estigui en un món molt fosc i no pugui sortir d'aquest món fosc, hi ha temes que són més de, potser que ens reverteixin a nosaltres en format de autoestima, de reconeixement personal, en format de tinc el coratge de sortir de casa, amb aquest format parlant, no? Més que el fet de que potser de l'altra persona no rebrem mai un gràcies, perquè no pot donar-lo, perquè potser ell en la seva vida no pot, no?
Sí, amb les circumstàncies que té,
amb les circumstàncies que té, no? I no per això no aneu a veure'l, no?
Clar. I si es vol quedar al carrer, es queda al carrer.
Està bé, respecte a
la cosa. I Arrels no el deixarà. I no el deixarà fins que el porti a Montjuïc al lloc que li correspongui. És així. No deixarà mai a ningú. Perquè, vull dir, mira, com que no dona cap resultat, com que no vol deixar el carrer, com que no vol... No, el seguirà...
L'acceptació incondicional de l'altre, no?
Seguiràs tornant al carrer a veure-ho, en tot cas. No és el cas meu, perquè ja no faig carrer.
No l'havies fet?
No, em sap molt de greu no haver-ne fet. Perquè quan vaig començar, és una de les preguntes que m'heu fet abans. Si ho he hagut de buscar a internet, que jo feia un report.
2004
de cada
vas començar?
No, a Reus vaig començar el 2012. Tinc un contracte que em va fer la Paola de voluntari, de no sé què, avui l'he buscat. L'he trobat el 2012 i el suport va començar el 2015. O sigui, aquests 3 anys feia acompanyaments. Anava el Pere Bernés i em deia, mira, aquest ha d'anar a l'Hospital del Mar a visitar-se de no sé què. Jo l'acompanyava i xerràvem pel camí, anàvem per tornar. Entrava a la visita del metge, parlava amb el metge, això era un avantatge per mi i pel malalt també a vegades.
També hi ha una cosa molt important aquí que estàs dient, és aquesta constància i rutina. perquè per acompanyar a la jubilació, a la vellesa, també és important això. Sí que hi ha un grau de llibertat, però també poder tindre aquesta obligació de, obligació entre cometes, no? Mantenir una certa rutina també és bo per a nosaltres, per al nostre benestar físic i emocional. I això també, bueno, és que portes molts anys, és, és, també t'està autorreportant això, sense poder-ho, sense si cas haver-ho percatat en la teva vida.
Sí, és una opció de vida també, vull dir, de descobrir que els altres et poden enriquir.
Sí.
Que no tens tot tu per donar, que tens, que tu pots donar, però que pots rebre molt, i has de rebre molt. I de debò que es rep molt dels altres.
Això em fa pensar, bueno, tenies alguna anècdota, no? Tenies alguna cosa que dir, Jessica? No. Això em fa pensar en un terme que crec que ha creat un autor que es diu Manuel Cuenca Cabeza, que parla de l'oci humanista, no? D'aquest oci que incideix directament en la nostra salut i el benestar, i aquest oci que surt des dels nostres valors, des del que nosaltres volem, no? des del nostre desig, no? I que ens aporta i aporta. Pot ser aquest format voluntariat, però també pot ser el format de la petanca. No?
Sí,
estem parlant d'aquests dos formats,
sí.
I que aporten igual segons els objectius i les característiques de cadascú, segons les seves necessitats. No? Em preguntava si la teva sensació de soledat amb el tema del voluntariat, si tens sensació de soledat, que potser no la tens, el tema del voluntariat t'ajuda a pal·liar-lo, a transformar-lo?
No he tingut mai sensació de soledat, ni ara ni abans. Sempre he tingut bons amics, he tingut sort amb la família, hi ha problemes com a tot arreu, sí. Però vull dir, doncs, no he tingut mai sensació de soledat. És curiós, però ni quan vaig estar presoner a Xile, tirat a terra amb les mans al clatell, amb un fusell que m'apuntava, i tenia sensació de soledat. I això que tenia, pensava que tenia molts punts perquè em fusellessin. Però tenia una joia de dir, has fet el que havies de fer i ja està. I et fusellen per això, en tot cas, per haver ajudat.
En tot cas. Sí. Col·lateralment m'ha passat això, oi?
Sí. A veure, de debò, vaig arribar a sentir una pau, una alegria interior, en fonda.
Una alegria, podríem dir, d'aquella persona que sent que ha fet el que havia de fer.
Allò que parlàvem de la joia, que no és, que no és riure, que no és joia. No, és de dir... He fet el que havia de fer.
Que interessant. Això, quants anys tenies, per curiositat?
36, llavors.
Interessant. Interessant de que de poder sentir això amb 36.
Tres dies tirat a terra, amb un forat, i després un mes llarg com un barco. I això, hi havia moments durs, sí, però ni en allà vaig tenir soledat, imagina't. De seguida vam fer amics amb els presos que estàvem entraria en un altre terreny amb els presos que estaven allà a la bodega d'aquell barco, i ens vam fer amics entre cometes, vam compartir el temps que vam estar junts. I és una actitud, és anar per la vida.
No sé. Sí, perquè entenc també que aquesta situació, si no corregeix-me, per tu sobreviure, possiblement, si no corregeix-me, podria ser un trampolí per una altra classe de vida, no? O un trampolí per de millora de...
Sí, bueno, va suposar tornar cap a casa, cap a Barcelona, i començar la vida aquí. Perquè portava 10 anys allà. Va suposar això.
un moment...
Bueno, ja ens has desviat una mica
sí,
de tema.
Sí, però... sí, però crec que forma part important de la teva vida i està bé que hagi sorgit sí. En si, perquè no és qualsevol cosa en la vida d'un d'haver patit tortures i estar en aquesta situació en què no sé si en el segon estaràs viu, no? Gràcies igualment per compartir aquest moment tan, tan íntim. I ens apropem al, al final, oi, Victòria? Sí? I abans d'acabar, amb tot el parlat, què recomanaries a aquestes persones que estan entrant en la jubilació? Crec que hi ha una cosa que ja has dit, que és important de començar a fer-ho abans de jubilar-te, aquesta preparació per l'oci, no? En el moment del treball, que després augmenta aquest temps lliure i a vendre preparat, no? Però què recomanaries a aquestes persones que estan entrant en la jubilació, que el temps lliure serà el seu principal temps, no? I com ocupar aquest temps lliure perquè doni un significat profund a la seva vida, no? Com has parlat també d'aquest coneixement d'un mateix, d'aquesta saviesa.
Mira, això també depèn de cada persona del treball que ha tingut. Jo he conegut gent que s'han jubilat després de fer una feina que no era satisfactòria, que era una feina que la feien perquè havien de guanyar-se el pa,
sí,
que anaven a treballar cada dia arrossegant els peus i que per anar a jubilar gràcies a Déu que m'he jubilat. I llavors aquests jo els recomano que passin 1, 2, 3, 4, 5, el que siguin mesos jugant a la petanca i jo fent el que
sí, que s'hi vingui de gust
sí, però, sí, però sense i què faré i què no faré respira, viu.
Comparteixo amb tu també que un s'ha de prendre un temps
sí.
També per prendre consciència del què vol fer.
Ah, exacte.
No,
jubilo avui, demà
sí,
me'n vaig.
No, un temps.
Feina. Home, tampoc és això. Això però, ara, després hi ha els que és el cas meu, els que ens vam jubilar quan estàvem feliços treballant. El que passa que en aquella època, l'any 2002, jo em vaig jubilar, als 65 anys, automàticament. Jo vaig complir el 14 d'agost els 65 i el 15 d'agost em van dir ja no cal que vinguis. L'X.
És que és un moment impactant aquest, d'un dia per l'altre.
El 14 d'agost feia... Bueno, el 15, oficialment el feia el 15. Però el 15 d'agost feia els 65 anys i a partir de l'endemà ja s'ha acabat.
Deu costar molt desconnectar, no? Perquè vas com amb la dinàmica.
Jo ara feliç treballant. Sí, sí.
Clar, a part.
El que si fes...
24 hores ja està.
Clar,
no,
sí,
no, menys. Perquè
però ja ho sabia, dorms, ja ho sabia per això tampoc em va agafar de sorpresa, perquè però, ja ho sabia.
Però inclús és com quan comences les vacances, que encara penses en coses de feina, la primera setmana és com, no acabes ja.
Ja ho sabia perquè tothom li passava... Ai, perdona, que a tothom li passava el mateix, llavors era obligatori jubilar-se. No, ara et demanen que et treballis, perquè ara els hi falten metges i els hi falta de tot. Sí. Però, bueno, doncs, els que, com jo, que vam jubilants de feliços en el treball que estàvem, haguéssim continuat, si m'hi dic, mira, no faràs guàrdies.
Ah, bueno.
Guàrdies de nit, guàrdies de diumenges.
També els que comencen ara.
Perquè n'hem fet, fet un fart de guàrdies de nit i de Nadal i de Cap d'Any, eh? Vull dir, tindràs un horari més... Llavors pots continuar 5, 6, 7, 8, 10 anys més.
Sens dubte.
Però bueno.
Sí, bueno, hi ha una part, això també és interessant, no? De la jubilació com una opció, no com una obligació.
Clar.
Això també és interessant.
Sí. Per mi va ser una obligació, però m'alliberava de la part pesada, que la part pesada era això, els guàrdies, els horaris, la sobrecàrrega de feina, m'alliberava d'això. Però en canvi perdia una dimensió important de la meva vida, que era exercir la medicina de la manera que jo entenc la medicina, que és escoltar molt. Escoltar molt. Fins que no donis una pastilla, escolta molt.
Doncs és interessant això d'escoltar molt, no? en la persona que tens davant, perquè a vegades potser la pastilla no fa falta.
Pues sí, però totes les malalties tenen un component psicosomàtic, totes. Que també el tenen orgànic. No totes, però moltes. Les que tenen un component orgànic, cal atendre aquest component orgànic, però el component psicosomàtic del malalt s'ha de tenir sempre en compte. Si no, no farem res. I això és molt difícil, que has de fer visites de 10 minuts.
Clar, això també el sistema no ho permet.
Que és el que diuen en la Seguretat Social. Fer visites de 10 minuts. Llavors, ja em diràs tu com explores la...
Com fas l'escolta activa
com
a la persona.
Com fas l'escolta, clar. Però bueno, sempre que podia ho feia i quan no podia, doncs no ho feia.
Si us sembla, per acabar, refem una mica de resum dels punts parlats, no? I si voleu introduir alguna cosa, doncs... Pues,
no, ja he xerrat massa, que m'heu de perdonar.
És la teva funció, xerrar,
quan, quan em disparo...
T'han portat aquí per xapa.
Pareu-me.
El nostre oci ha d'anar lligat als nostres objectius vitals i als nostres valors personals. El lleure fomenta el nostre benestar integral, físic, psicològic, espiritual i emocional. L'oci s'ha d'ajustar a les nostres necessitats i preferències, sí? I l'oci és un dret que tenim totes les persones, i especialment els adults grans. Per tant, en la mesura del possible, exerciu aquest dret, ja que si aquest va lligat als vostres valors, personalitat i preferències, només us aportarà que beneficis en tots els aspectes de la vostra vida. Bueno, gràcies per escoltar-nos. Ha estat un plaer compartir aquest temps amb el Francesc, i que ha parlat, diu que ha parlat molt, però no, ha parlat el just. I la Jèssica, ja saps...
Que he parlat menys, però no perquè el Francesc no m'hagi deixat, sinó perquè era, era el protagonista.
Doncs, bueno, ja si vols que puguis parlar més, eh? Bueno, en el pròxim programa tindrem a la doctora Galdina Valls, especialista en geriatria, que parlarem dels canvis biològics i psicològics en la vellesa. Us esperem i el proper dia tindrem el telèfon obert o perquè vosaltres pugueu preguntar els dubtes que tingueu en relació a aquests canvis. Bueno, moltíssimes gràcies i estic molt, molt, molt contenta d'haver pogut concretar aquest programa amb vosaltres dos.
Gràcies a tu.
Igualment, gràcies a tu per haver-nos convidat i, mira, aquesta xerradeta maca, ja està.
Sí, sens dubte.